Serà el trànsit, la ronda i també la carretera que va fins a Buja. És tot, 9 i 4 minuts. Com sempre, actualitzarem la informació al pròxim butlletí, al punt de les 10. Ara comença la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vinga, vinga, senyores i senyors, les 9 i 5 minuts des de matí d'aquest diumenge, ja dia 14 de desembre de l'any 2025, que això és la gran vida. Tenim en Joan Jiménez en el control tècnic fins a les 12 del migdia. I just de vora jo, en Juan Mimas, carrillat d'energia, amb piles a tope, i vinga, que n'hi hagi, de diumenge.
Molt bon dia. Com esteu? No, molt bon dia a tothom. Com esteu?
Bon dia,
com esteu?
Bon dia.
I doncs, sí, sí, i res, no m'ho donen en compte, i d'aquí 8 dies comença ja la loteria de Nadal, la grossa,
ja.
I a partir d'aquí arranca.
No, ja haurà passat, 14-24, ja haurà passat.
No, d'aquí 8 dies, dic.
Ah, 8 dies.
Sí, vale. D'aquí 8 dies comença ja
Nadal. Ja m'ho haurà tocat la loteria.
Sí. No, a partir de la grossa de Nadal, de la loteria, ja, a partir d'aquí, arrencam, i fins dia...
Per què?
Fins Sant Antoni, nosaltres, i Sant Sebastià.
A mi, no som junts. Ara farem una meditació, vinga, per fer un poc de temps. Per què han traduït el gordo de Navidad en sa grossa? Gordo i grossa no és sinònim.
No ho sé, això és un tema lingüístic que jo no et puc aclarir.
No ho pots ajudar a saber per què han posat sa grossa... Per què en català han de dir sa grossa de Nadal si hauria de ser es gras de Nadal?
Perquè...
O es gran de Nadal?
Perquè no, perquè tu estàs dient la grossa de Nadal, en aquest cas, no? És la grossa...
No, la grossa... No, és que en castellà és el gordo de Navidad.
Sí.
Per tant, hauria de ser el gras, el gran de Nadal, no la grossa. No, si la grossa, d'on s'ha inventat? Qui és que ho ha tret en això de la grossa?
Pens que és en femení.
La loteria. Ah,
perquè la loteria. Que és
la
femení.
Loteria i
femení,
treus
per tant,
la
grossa.
Ah, Àngela Maria.
Sí, tu treus la grossa. No?
Si se li vol telefonar o me'l vol enviar un WhatsApp, ho pot fer en aquest número de telèfon.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El tornant a repetir una altra vegada, per si el cas no ho tingut temps d'apuntar. Vinga, apuntau el número de WhatsApp, vinga.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Què ho dius d'aviat, aquesta dona? 646-93-45-01. Ho diu molt aviat. Jo he fet l'exercici d'apuntar-ho mentre aquesta dona ho deia i no ha fet molta de dia. 646-93-45-01. O si m'ho voleu telefonar en directe en el telèfon, com diuen, Xisco Nadal, més conegut del món, 971-13-99-00, mos contau la vostra vida.
Exacte.
O mos deia que trobau, o mos deis si teniu fred, si teniu calor, si vol anar de vacances, si ingreixeu molt per Nadal, si vos aprimau, si el que vulgueu.
Fins i tot podeu dir, vosaltres que deis, nit de Nadal o nit bona encara? Perquè se diu nit de Nadal, però la gent aquí, tu saps que diu nit bona.
L'expressió mallorquina o balear per antonomàcia és nit de Nadal, de nostres padrins. Sí. Però crec que mos hem forestatjat un poc.
Molt. Encara dèiem nit bona, encara dèiem... com és? Nit bé, també. No, és cap d'any. Que és cap d'any, primer d'any...
Ah, la nit de cap d'any i el dia de cap d'any.
Correcte, m'ho has dit molt bé.
Dia de cap d'any i la nit de cap d'any.
Això mateix.
Això sí que ho tenc.
Però ni nit bé, ni noche, ni nit bona, això no. Així aquí...
Ni això són traduccions literàries. Com la traducció que jo volia fer ara de la loteria.
Exacte.
Ni loteria... El gras de Nadal.
El gras de Nadal.
El gras de Nadal.
Tenim un problema.
Bueno, senyor i senyor, anem a repassar què tenim aquest dematí, perquè tenim molta de coses, molt de convidats, molt de temes fins a les 12 del migdia, i ara, d'aquí uns minuts, entrevistarem les veus que marquen l'actualitat, i començarem amb aquí, Juanmi.
Avui parlarem amb la presidenta d'Asufin, Cristina Borrallo, perquè volem parlar d'aquestes entitats bancàries que resulta que s'han de posar en el dia per una nova normativa europea d'accessibilitat. De què parlam? I de quan aneu en el banc, que vos han d'atendre, si podeu fer operacions per a través del caixer, si vos aclariu amb el Bizum, amb l'aplicació mòbil... És a dir, hi ha una sèrie de facilitats que les entitats bancàries vos han de donar. Si no, resulta que han de pagar unes multes. I xerrem de tot això. Multes econòmiques.
Els bancs, sí.
Multes que van des dels 30.000 fins a el milió d'euros. Que pareix no res, però bueno, és una mesura també de per ajudar, sobretot en els usuaris, que tinguin un bon servei.
Llavors en Juan Mimar ha sortit en el carrer a fer els comuns.
Ha demanat tot això.
Ha demanat precisament lo difícil que és el dia a dia per anar als banys, els tràmits online, emprar els caixers, obtenir atenció personal... Què opina Esquerrer de tot això? Ho sabrem d'aquí una estona també.
Després vendrà aquí a l'estudi en Julio Bastida, com cada setmana, perquè mos ha d'explicar els successos del més destacat del que està passant aquí a les Balears.
Llavors, com cada setmana, farem una recepta de cuina, on anirem a la secció del rebost del plat, i avui, concretament, on anem a Can Garrit de Calvià. Què farem per cuinar? Haureu d'esperar que arribi sol per saber-ho.
Exacte, anava a fer la broma que t'he dit avui de matí, no la faig? No fa falta, no? D'en David...
No, és igual, ja està.
Ja vos explicaré un altre dia,
sí,
això.
Sí,
és que jo
sí.
M'ha fet molta gràcia. Bé, i després farem una passejada per Mallorca. En Raül Valls, com sempre, fa una visita. En aquest cas, ho farà parlarem de Betlems. Un Betlem molt guapo en el iogurt de Vinyeli, com bé ha explicat en Raül Valls, això de iogurt, no sé si en el de Vinyeli els agrada o no, però
sí,
bé.
Sí, els agrada. Sí, el iogurt és un nom molt guapo i molt nostrat que no s'ha de perdre i que s'està perdent.
D'acord. I després també tindrem una tertúlia.
Tenim recuperant tertúlia nadalenca perquè un servidor se'n va de vacances fins al 15 de gener, llavors es tornaré i... he volgut recuperar els nostres tertulians de capçalera que teníem a l'anterior programa per xerrar de Nadal i de actualitat en general, perquè tots venen a la llengua ben esmolada.
Exacte. M'ha promès que tornaràs, però, de vacances.
No.
No m'ha promès res, eh?
No, perquè me'n vaig amb un sense viure, per tant, no sé si tornaré viu o mort. Vull dir, no...
Exacte.
No,
ja poden llevar lo de Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. No, Joan ara cercava per l'ordenador. No, és una broma.
Jacinta Galindo, Juan Gálvez, en Pedro Delgado, en Ana María Vidal i en Txelo Huertas estan en tot nosaltres fins a les 11:15, més o menys, com per llavors es entrar. A les 11:15 ens entrevista més personal. Avui parlarem d'aquesta moguda que hi ha entre el jovent i l'Església Catòlica, per això tindrem a la monja Twitter, que coneixem i que és bona amiga nostra, que li farem una entrevista personal a Xisqui a Valladares.
Jo tinc ganes de demanar-li que el Nadal per ella, no? També aquestes coses.
També. Ah. I anunciarem una cosa. Ara que dius el teu Nadal, anunciarem una cosa a l'entrevista de Xisqui a Valladares.
M'interessa molt, i a més és una dona... Dóna gust escoltar-la.
Sí, és una monja xerradora, també, de Twitter, xerradora.
Et dius, ai, és una monja, sí, igual, t'enganxen, és 5 segons, ja t'ha enganxat.
Qui diu, ai, és una monja?
Hi ha molta gent, aquí hi ha molta, sí. Jo, un dimecres, m'aixec i dic, ai, una monja. Però ho penso i dic, sí, va bé.
9:12, senyores i senyors, començam.
Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo
Maybe.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Coneixeu ASUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers? Ells es dediquen a defensar els drets dels consumidors davant els bancs i les institucions financeres. Ho han comentat en el principi del programa, aquí a La Gran Vida. Perquè això és un problema, no? De fet, en el Còmodus d'avui escoltareu diferents veus, opinions de persones que tenen dificultats, sobretot a l'hora d'anar a un banc i demanar ajuda per qualsevol tràmit. D'això en parlarem. I és que, mireu, treure diners d'un caixer, fer una transferència o fins i tot contractar una hipoteca són gestions que molts feim cada dia. Però què passa amb les persones que tenen problemes per fer això? Des del 28 de juny és vigent una nova normativa europea que obliga que tots els bancs puguin garantir que qualsevol client sigui major, vulnerable o també amb alguna discapacitat que pugui utilitzar els serveis bancaris de manera autònoma i segura. I si no ho fan, clar, s'enfronten a sancions que poden arribar fins a 1 milió d'euros. Però la pregunta que nosaltres ens fem aquí a La Gran Vida és: s'estan complint aquesta normativa? Avui ho volem analitzar amb Cristina Borrallo, ella és advocada i presidenta d'ASUFIN, que és, com dèiem, l'Associació d'Usuaris Financers. Com estàs, Cristina? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Gràcies per haver trobat un forat per nosaltres, també, i per poder respondre aquestes preguntes. Per començar, Cristina, què és exactament aquesta nova normativa europea d'accessibilitat bancària? I per què és necessària?
Sí, és una normativa que nosaltres aplaudim molt. Fa molt de temps que ja criticàvem la necessitat de tenir una llei d'aquest tipus. És una llei de l'any 2023, és a dir, ha costat 2 anys en transposar-la, donar-li entrada a vigor al nostre país, i ve d'una directiva europea. És a dir, Espanya no és que hagi volgut donar sortida en aquesta problemàtica, sinó que Europa l'ha obligat a ficar en el seu ordenament jurídic aquesta normativa. Aquesta normativa, en resum, el que ha de fer és donar facilitats, eliminar barreres per a totes aquelles persones consumidores que tinguin més dificultats, no? Se centra, sí que és cert, que se centra en persones amb discapacitat i gent major, però també s'amplia a tot el públic en general, als consumidors en general, no? Perquè estàvem veient una dinàmica de cada vegada més restrictiva per a les persones, amb més dificultats d'anar a una entitat financera, d'anar a una oficina, que una persona física t'atengués. Sempre t'havies de comunicar via aplicació mòbil, de demanar cites, és a dir, bé, totes aquestes qüestions amb aquesta normativa, doncs se pretén eliminar-les o matitzar-les, no? Perquè la tendència, no sabem per què, però la tendència era de que cada vegada el client s'havia de fer ell tot sol la seva feina. Doncs no, aquesta llei precisament el que intenta és que a determinats col·lectius se'ls doni una ajuda especial.
I quines són les dificultats que més vos trobeu des d'ASUFIN?
Sí, en especial són la gent major, no? Des de la iniciativa de que va sortir fa no molt, que se va lluitar en el Ministeri de Consum per part d'aquest senyor que deia, no, aquest lema tan famós de soy mayor pero no idiota. Exacte. A partir d'aquí s'ha fet molta de feina amb aquest col·lectiu, especialment de gent major. Per què? Perquè veiem que tenien moltes serioses dificultats, ja no podien parlar amb personal d'oficina, sinó que els deien que s'havien d'anar en el caixer automàtic, i aquestes persones, pues, tal vegada no tenen cap tipus d'educació financera, no tenen coneixements informàtics i no podien accedir als serveis més bàsics, essencials, com treure doblers o fer un ingrés a través del caixer, perquè no tenen coneixements com per fer-ho, no? I depenien, pues, d'un fill, d'un net, que els acompanyés i que li fegués aquesta feina. Doncs precisament per aquest col·lectiu, que és el que més se protegeix amb aquesta llei, el personal bancari, el personal de les oficines, sí o sí, haurà de donar-los prioritat i acompanyament quan ho demanin, en el moment que ho demanin.
CaixaBank, per exemple, per dir un banc gros que la gent té molt a mà, diuen que tenen les seves oficines al Manco un caixer adaptat. Vosaltres notau que hi ha hagut unes millores al Manco en aquest sentit?
Sí, en termes generals, totes les entitats financeres s'han posat les piles amb aquest tema. Sí que és cert que hi ha algunes que s'havien anticipat un poc i ja fa més temps que començaven a adaptar l'espai físic de les seves oficines, i sobretot els caixers caixers, que també introduint un sistema braille per a aquelles persones amb discapacitat, no? Donar més facilitats. Però sí que és cert que fins que la llei no ha entrat en vigor amb un règim sancionador, ja no és qüestió de que ho facin per un tema reputacional i per ajudar la gent, que això està molt bé, però fins que la llei no ha posat damunt la taula un règim sancionador per a aquelles entitats financeres que no compleixen els requisits que diu la llei, fins en aquest moment no s'havien posat sincerament les piles i s'havien posat en marxa amb aquesta adaptació, no? Però sí que estem veient en aquests darrers mesos, pensàvem que la llei va entrar en vigor el juny, ja estem a final d'any, i en aquests mesos sí que hem vist que s'han anat adaptant paulatinament i a dia d'avui doncs, ja estem amb un umbral de compliment bastant elevat.
Quan parlant d'aquesta adaptació, per posar exemples, parlant d'entendre el que diu la pantalla, de la mida del test, de la velocitat, que a vegades vols fer una pressió i quan t'has acabat de llegir ja s'han anat. Quins són aquests aspectes que fallen més sovint?
Uh-huh. Aquí s'han introduït elements que són bastant objectius, que és el tema lingüístic, el tipus de lletres, espai, i això també ens recorda, no?, en el passat, la gent que contractava productes financers sense saber realment el que estava contractant, amb contractes increïblement llargs de 20 i 30 pàgines, que al final la persona del banc te deia firma aquí i la persona firmava. Doncs el que se pretén és que aquesta evolució que han tingut en el passat tan negativa doncs, canviï, no? I per tant, el tema lingüístic és molt important perquè la nomenclatura, el tipus de lletres, el interlineat, tot això se farà de forma molt més clara i després està la comprensió més ja no tan formal, sinó la comprensió real de lo que s'està adquirint, un contracte, una compte corrent, un contracte d'inversió, tal vegada, no?, també, que el llenguatge sigui molt clar, i aquí s'assimila, s'ha donat el nivell B2 per part d'Europa, no?, perquè aquestes persones, pues, persones que tinguin un coneixement un mínim, puguin entendre lo que estan firmant. Lo que se pretén és evitar consentiments viciats, no?, com se diu en dret, és a dir, que la persona firmi sense saber lo que realment està firmant. No és consentiment que està donant que sigui real i efectiu.
Parlàvem de multes que van des dels 30.000 euros fins al 1 milió d'euros. Aquest règim sancionador serveix, és a dir, hi ha suficient pressió real per als bancs, les entitats bancàries o no?
Bueno, és un règim sancionador que per nosaltres poden ser molts de diners, no? Però al final per una entitat financera doncs és una suma quasi simbòlica. Però sí que és cert que fins que no s'introdueix un règim sancionador, això no implica, és a dir, al final la llei s'ha de posar un marc, no?, d'incompliment, perquè si no els bancs faran, com han fet en el passat, doncs un poble que han volgut. En el moment que ja el legislador dona un règim sancionador en aquest cas, aquí vol dir que se li dona molta d'importància. Veurem els bancs com funcionen i què fan amb aquest règim, si paguen, si impugnen i si tal, però també està el tema reputacional, no? El fet de que te sancionin el Ministeri, en aquest cas, te sancioni per haver incomplert una norma que és tan clara, tan transparent i sobretot que toca col·lectius tan vulnerables, aquí el mal reputacional que poden tenir les entitats financeres jo crec que és superior a lo que és la quantia sancionadora, que per ells són imports que poden ser simbòlics.
Ets advocada, presidenta d'Asofin, també molt jove, i com que ets molt jove veus que clar, és, cada vegada s'aposta més per la tecnologia i hi ha d'haver també un equilibri entre l'atenció personal, però també jo entenc que moltes operacions se puguin fer a través de mòbil. Aquest equilibri és molt complicat també, no? Perquè tot pareix que apunta a que la sensació que dona és que la gent gran és aquesta generació que ho passa malament. D'aquí 20 anys serem nosaltres, que ara tenim 40, en el meu cas, 40 i pico, que després seran grans, però ja estarem més adaptats. És aquesta generació, aquesta escletxa de gent d'ara, no? De 60, 80 anys.
Sí, això és la famosa escletxa digital, no?, que han viscut aquesta generació de persones que de tal vegada doncs d'aquí 20 o 30 anys ja no hi seran, els que són més joves ja tornarem a ser els més majors, però que la realitat també evolucionarà i tal vegada nosaltres que estem en aquesta generació dels 30-40 anys, doncs sí que veurem que els que ens venen per darrere fan més via que nosaltres en temes d'intel·ligència artificial,
a
que
vegades no tan loco, també,
que a vegades nosaltres ja detectem que els més petits que tenim per darrere ja van més ràpid que nosaltres. Al final, el que se tracta és de protegir els col·lectius que en aquell moment són més vulnerables. Llavors aquesta normativa agafa per una banda el col·lectiu de gent major, que això era molt necessari, persones amb discapacitat, que això ja no és un tema generacional, és el que és la realitat, i també hem de donar sortida en aquest col·lectiu, però, clar, també importantíssim és, en general s'introdueixen qüestions que seran aplicables per tots, perquè tu pots tenir doncs, una carrera i pots ser una persona jove, però tal vegada vas a contractar un fons d'inversió i tal vegada no és el que tu volies perquè no t'estan explicant correctament i el contracte que tens que t'han posat per davant doncs no l'entens, entre altres coses perquè té 20 pàgines amb una lletra minúscula que realment no arribes ni a entendre. No? Per tant, tot això s'intenta que se simplifiqui, és a dir, s'introdueixen elements de simplificació i de transparència a l'hora de contractar qualsevol tipus de producte financer.
Aquesta normativa també contempla o implica la formació dels propis treballadors, no? Els treballadors són els que, bé, és que jo m'han dit que aquestes són les normes, però tenen eines per aprendre, sobretot quan parlem de persones vulnerables, de tenir aquest servei, eines per poder...
Sí, també s'introdueixen a la llei qüestions com aquestes, que el personal bancari que està tocant directament clientela, doncs que tinguin una determinada formació bàsica a l'hora de poder explicar els productes d'una manera molt comprensible per a les persones, no? I al final pareix de sentit comú, però és vera que hi ha persones que tal vegada tenen més habilitat per explicar una cosa que no unes altres, doncs també se'ls donaran en aquesta formació, no? Per tant, la llei abarca moltes de qüestions, amb un objectiu clar, que és la simplificació en termes general i eliminar barreres, sobretot per al públic en determinades situacions vulnerables, i nosaltres, com he dit, aplaudim aquesta norma perquè consideren que era absolutament necessària.
Poden xerrar també, si te pareix, del boom de reclamacions. Espanya va rebre l'any 2024 més de 56.000 reclamacions, la majoria entre hipoteques i targetes. I la pregunta seria si aquest augment té relació més en la falta d'accessibilitat i d'informació o respon a altres problemes estructurals del sector.
Sí, podríem dir que sí, que és una barreja un pot de tot plegat, però és cert que som un país que per tendència, per una banda, el client reclama, i això és molt positiu, som un tipus de client que reclama els seus drets i de cada vegada més, però també sí que és cert que la banca encara continua amb determinades pràctiques que són molt qüestionables. Des de l'any 2019 se va introduir la nova llei de crèdit immobiliari per les hipoteques, perquè les hipoteques va ser el gran boom de reclamacions, clàusules abusives, clàusules sol, clàusules de despeses de préstecs hipotecaris, tot això fins a la llei de 2019, pues, que no introduïa, no regulava aquests temes, doncs clar, la gent reclamava i reclamava, i la veritat que seguim amb un nombre de reclamacions molt important, ja no només en els tribunals, que també els hi ha, sinó a través del Banc d'Espanya. Banc d'Espanya, que publica anualment les seves memòries, el 2024 l'ha identificat com un any molt potent de reclamacions en quant a despeses de préstec hipotecari, és a dir, que seguim amb un nombre molt elevat. I aquí és un poc la combinació, no? Determinar col·lectius que se veuen amb moltes de dificultats i això genera un nombre important de reclamacions en els propis bancs o en el Banc d'Espanya i, per una altra banda, qüestions concretes que afecten a moltes de persones i que la gent, com és lògic, les reclama perquè és el que ha de fer.
Mm. Quan arribem a dates com ara Nadal, per exemple, sempre s'ha dit que l'administració pareix que tot s'atura, no? Ja el mes de gener, és una mica desembre, seria una mica com el mes d'agost, no? A vegades tot s'atura, però la gent de peu té més problemes o també aparca aquests problemes? Heu notat també un augment de queixes en aquest sentit ara en el mes de Nadal o la gent ja s'espera el mes de gener, que és quan verdaderament ve la costa?
Sí, nosaltres la darrera quinzena de desembre sempre és una quinzena més tranquil·la, no? En aquest sentit, perquè la gent sí que és cert que té cap pensant, doncs, tal vegada amb unes altres coses. A on nosaltres notem sempre un augment molt significatiu de queixes, de situacions també, que n'hem parlat bastant, de situacions de sobreendeutament, perquè, clar, pensam que també l'època de Nadal és una època que gastam molt més, a vegades gastam financiant a través de targetes, a través de préstecs, i a finals del mes de gener, mes de febrer, aquí també tenim un augment molt significatiu de casos de sobreendeutament, no? Però sí que és cert que la darrera quinzena d'any sempre tenim un dies de més tranquil·litat, que a nosaltres també ens serveix per recapacitar un poc i per preparar-nos per lo que sabem que vendrà l'any que ve.
Te volia demanar ja per acabar, recomanacions.
Mm-hmm. Bueno, sempre, com a recomanacions en general, jo sempre insisteixo que la gent dediqui un pot de temps en educació financera, en cultura financera, perquè al final, quan depenem de l'actitud o el comportament d'un altre, com en aquest cas pot ser una entitat financera, doncs per molt que la llei digui, reguli, sancioni i demés, nosaltres hem de tenir uns mínims que considero que són importants. No? No podem anar per la vida sense tenir quatre coneixements que ens afecten a nosaltres directament a la nostra butxaca. Per tant, insistes molt i espero que el 2026 la gent se posi també les piles en temes d'educació financera. Nosaltres des de Sufin feim molta de feina amb això per tal d'intentar divulgar i donar pinzellades i molta informació. I si ja has patit escàs perquè ja t'has trobat en una situació determinada, doncs que reclamis perquè tens drets, no els oblidis.
La cultura financera és avorrida fins que mos toca, no?
Efectivament, és un poc d'un diu, ostres, jo ara m'he de posar amb això, però al final són quatre coses que has de tenir clares i aniràs molt més tranquil per sa vida.
Cristina Borrallo, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida i per donar una mica de llum a tot aquest tema, que, com dèiem, poden ser avorrits, però mos interessa entendre qualque cosa més d'allò que mos expliquen en els bancs, per anar una mica preparats. Mm-hmm. Moltes gràcies i ja bon Nadal, també.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
Còmodos, quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
I ara sí, no aturam aquí en el tema de banys. Ara sí que volem tastar la paraula d'esquerrer. Sabre què n'opina la gent de lo que hem parlat fins ara amb en Juan Mimàs i amb la representant de Sufin.
La presidenta de Sufin, la Cristina Borrallo.
Anem a parlar en esquerra, no és veritat.
Sí, anem a demanar quin és el vostre dia a dia amb el banc, és a dir, si vos costa fer tràmits online, usar el caixer o tenir atenció personal, de tot això una mica. Bon dia, com anem? Per casualitat no estarà fent una operació bancària amb el mòbil?
No.
Vale.
És no que... sé, jo, perdona, jo som molt antiga i no sé com funciona el mòbil.
És que volien demanar per aquestes coses. Quan van al banc, l'ajuden... O no?
Sí, se solen ajudar.
A l'hora de treure dos bé, a l'hora de fer una operació bancària, en el banc l'ajuden?
Sí. Jo és que no m'agrada la cosa de tot això.
Les tecnologies no, com és que no, se fan fora?
No, sí, no m'agraden gens ni mica. Me fan, no sé, tampoc no hi poso interès, i com que no hi poso interès, me la sua.
Claro. Cada vegada és més difícil accedir a tot allò que han de fer en el banc, no? Operacions. Sí. Tot s'ha de fer des del mòbil.
Sí, jo és que tenc unes amigues i m'ajuden. Si no, no faria res.
T'ajuden unes amigues?
Sí.
Que se n'entenen?
Sí, sí.
Jo el seu fill se l'han ensenyat o el que sigui?
Sí, sí.
I ja ho tenen per mà?
Sí. Jo no. Jo ja t'he dit no.
Per exemple, per fer una cosa senzilla, com un bísum, el sabria fer?
No.
Transferència que s'aguantin. I una transferència sí?
No, tampoc. Jo no.
Com ho fa?
Pues m'ajuden, me diuen has de fer això, o m'ho fan elles, i ja està. No, jo...
O sigui,
no.
Els dones el mòbil directament, passa-li 20 euros a la Maria.
Sí.
Així.
I sobretot a la Maria, perquè és una Maria.
Ho veus? Jo sabia que tenies una amiga que no m'hi Maria. Sí, quina cosa, no? Quan aneu en el caixer, teniu papàs o padrins que tinguin dificultats a l'hora de fer una operació bancària? L'ajudau? Com ho veus, això?
No, que jo sàpiga. Jo crec que, vamos, jo crec que és fàcil.
Tu creus que és fàcil?
Sí.
Emplea sobretot el mòbil?
Tio.
Ton pare i ta mare, o els teus padrins, pensen igual?
Sí, mon pare i mon mare també. Meu padrin no, perquè ja no hi són, però mon pare i mon mare jo crec que sí.
Se defensen bé, eh?
Sí.
Quina edat tenen, més o menys?
60 anys.
Bueno, estan en aquesta edat que més de 60 anys sí que tenen problemes a l'hora d'anar al banc i fer una operació, fins i tot aquesta senyora que ha xerrat ara amb ella, per fer un bisum, un drama. Li ha de dir una amiga seva que li faci el bisum. ¿Vosaltres enteneu que hi ha gent que té més dificultats a l'hora d'anar a un caixer i fer una operació?
Yo creo que para la gente mayor no es nada sencillo, porque no están actualizados. Igual 60 años así sí, pero abuelos como 80 yo creo que tienen que ir más presencialmente porque las tecnologías no les va bien.
¿Cuál es la operación que más haces tú con tu móvil?
Transferencias bancarias.
¿Transferencias?
Sí.
¿Y si tuvieras que pedir, yo qué sé, un préstamo, también lo harías desde el móvil o irías directamente a un banco?
Yo creo que iría al banco. soy más de ir presencialmente si puedo. Hay en ocasiones que dificultan las cosas, porque sí que hay momentos que hemos tenido que ir presencialmente a preguntar y así, pero de normal es fácil realizarlo.
En temes d'entitats bancàries, quan aneu en el banc o heu de fer una operació en l'aplicació mòbil, l'utilitzeu o vos estimeu més anar al banc?
Jo, mòbil.
Sí que emplees el mòbil.
Sí.
Si has de fer un visum, per exemple...
També, el mòbil.
El saps emplear?
Sí.
He trobat una senyora que no, que li diu a sa amiga Maria que li facis visum. És una mica raro, perquè ja t'agafes mòbil, té els teus datos... Però tu no, tu te defenses bé.
Sí. Ves, mo mare no. Mo mare té, va al banc a fer les coses.
Vale, sou mare i filla en aquest
sí,
cas.
Sí, sí.
Sa mamà va al banc.
Sí.
Si haguessis de fer una operació, li demanes ajuda a sa teva filla?
Sí.
Ja li dius...
No sé nada para hacer ninguna operación. Me lo hace ella todo.
Si no lo tinguessis a ella, qui t'ajudaria?
Mi otra hija.
Vale. Tirant desfís, no? La gent més gran tira desfís. Creus que els bancs ajuden a les persones grans? Ja no dic els banquers, perquè això a vegades depèn de la personalitat del banquer, però les entitats, el que és el banc, ajuden?
Jo crec que no. Poco. Bueno, yo nunca lo he intentado, porque como siempre la tengo a ella,
vale,
pues no lo intento.
Entens que sigui una mica agobiant, no? Quan vas en el banc i has de fer una operació i te diuen, això ho pot fer en el caixer, i ves en el caixer i comença a col·letjar. Antigament no era tan així.
No, antigament...
Era més proper.
Però
ara les tecnologies tot se fa com a...
Sí, sí. Ara vas al banc i te sentes com... O tens que pedir cita.
Ja no... Primer has de demanar cita.
De cita. Ja no pots anar allà i mira, tinc aquest dubte. No, ja tens que demanar cita.
A vegades demanes cita i encara has d'esperar una hora perquè tens gent davant, perquè les coses potser van en retras.
Sí.
T'agrada anar al banc o és una cosa...
No. Ara no.
Millor a la perruqueria.
Sí.
És que també s'hi han demanat per això. Clar. I en el banc, a vegades, no pots esperar cada 3 o 4 mesos. No. Sempre hi ha coses.
Coses, sí.
Te preocupa d'aquí un senyet saber d'arreglar temes burocràtics en aquest sentit?
Sí. Sí, perquè no n'hi ha un criteri que t'ajudin o que t'hi diguin això és així. No, no, ja directament no, ho fas en internet. Digo, sí, però si en internet no te diuen a què pestanya tens que anar, no ho saps.
Ja.
I això me preocupa. Perquè aquesta gent pots posar perfectament una persona per aquest dubte per a persones majors.
Hauria d'haver gent contractada en els bancs per ajudar només a les persones, és a dir, que te puguin resoldre dubtes, que si tu pots demostrar, per exemple, amb un invent, que ets pensionista, automàticament te puguin ajudar i no esperar que tu resolguis tot amb un mòbil. Per exemple, ta mare, si no és per tu o per la teva germana, se trobaria perduda.
Sí, sí, sí. Ara l'estic ensenyant a fa un any que uses la targeta. Ella mai usava una targeta de crèdit.
I abans la targeta se ficava i ara no fa falta, s'ha de costar. I la costa per l'altre costat.
Sí, sí, és així.
I ara no ha anat bé, un moment que no ha cobertura. No, però jo tinc dos bés i ja comença la ansietat.
Sí, és estressant.
Ella fa un... És que, bueno, això passa. Que moltes gràcies per la xerradeta, però deixa que mireu allò del bus. Gràcies, molt amables. Gràcies.
No vaig en el banc, si pot ser, perquè jo m'arreglo bastament en el cajero.
Te va bé, en el caixer?
A veure, jo te xerraré així com va bé, perquè hi ha paraules que no les tenc a el caixer. Per treure el caixer, per ficar, ja m'ho fiquen.
Vale.
I ja està.
Demanes ajuda a qualque familiar o esperes que el banc t'ajudi?
No.
Segons per què?
Jo, quan no sé fer una cosa, me'n vaig a l'altre que està en el banc.
I t'ajuden?
Sí.
Molt bé. Això és important, perquè a vegades hi ha molta feina...
Cada vegada hi ha menys dobbers, menys ajuda, de monestir.
De 9 a 12, viu la gran vida.
IB3 Ràdio és diversió.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Un vi denominació d'origen vinicel·lan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lan amb el suport del Consell de Mallorca.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Vinga, senyors i senyors, són les 10 de matí, menys 20 minuts. És moment de fer codi vermell amb en Julio Bastida, successos, tribunals, justícia. A més, avui també un poquet de política judicial. Ara m'entendreu.
Julio Bastida.
Què?
No, no, l'ajust, l'ajust. A veure, ja he xerrat molt avui. Ja,
calla, descansa un poc, descansa un poc. Fer això.
Això, exacte.
Exacte. Julio Bastida, molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Delegat d'Hoquei Diario a Balears, especialista en successos, tribunals i emergències. Un poc de política judicial i és perquè...
No és política, són temes judicials.
Bueno, però,
això no és polític.
Però Marc Pons, per exemple, és polític.
És polític, però jo vinc a xerrar de temes judicials estrictament. Jo, vale. Se seva vessar en política, jo m'és igual.
Bé, bueno, i deia, Marc Pons, diputat del Partit Socialista Obrer Espanyol a les Illes Balears i exconseller Anna Francina Armengol la passada legislatura, resulta
i
que...
I ets cap de gabinet de la ministra de Transició, na Teresa Rivera.
Ojo.
Que per aquí ven els tirs.
Expliquem-ho, per què ha estat assenyalat en aquest cas d'aquest home?
Vam, hem de dir que des de fa temps la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, té emproats a un parell de polítics, entre ells està molt assenyalada la que va ser presidenta de Balears i ara presidenta del Congrés, na Francina Armengol.
Sí, però antes ho he comentat fora de micro, només s'encerra d'ella, s'encerra, però no hi acaba de sortir res.
Pensa que és la presidenta del Congrés de Diputats. Sempre, si qualcú ha de caure, caurà en el final. Igual que el president del govern. Sempre els grossos els guarden per final. Això és igual que les festes. Se traca el tros, coets,
gros... Està gros...
És el final, sempre. Tu no pots començar papam, gros, en el principi, no. Això va increixent. Bé, i doncs, què passa? Que en Marc Pons era cap de gabinet de na Teresa Rivera, la ministra de Transició Ecològica i tot aquest tema i tal. En aquell moment, quan ell era el cap de gabinet, per ubicar en el nostre oients. Un cap de gabinet és el que du pràcticament el ministeri. Vale. El ministre.
El seu dia a dia.
El dia a dia, les reunions...
L'agenda.
L'agenda de la presidenta, de tot això. Pues, això és el cap de gabinet, el que comanda. Què passa? Que ell era el cap de gabinet de na Teresa Rivera, la ministra. I hi ha un missatge que arriba de WhatsApp d'en Koldo García. Supos que ja m'ho recordeu, Koldo.
Gran Koldo.
Es que anava amb Bávalos de...
De puterío.
Sí, de puterío. Bueno, pues aquest home li envia un WhatsApp i li envia amb una... un registre, una fotografia d'un registre d'una llicència.
Okay.
Que després se concedeix. O sigui, el seu ministeri concedeix aquesta llicència
que demanava en
Koldo a través de tal, tal. I per això està emprovat. Què passa? No només per això, sinó que aquest ministeri, que per cert, aquest dia ha estat registrat, és el que està a tota aquesta trama d'hidrocarburos i també de concessió de contractes i llicències que la Unitat Central Operativa està investigant.
Okay.
I ara podem entendre... Ara podem entendre per què hi ha tant de nervis dins el PSOE Balear quan la gent se li demanen a les rodes de premsa per aquest tema, per els missatges tant de na Francina com d'en Marc Pons. Són dues persones que estan emproades per la UCO.
Però en Marc Pons estaria emproat per la UCO per el cas
hidrocarburos i llicència de contractes.
Però el tema de les mascaretes...
No, en Marc Pons aquí no entraria. No en principi, però bé, un moment... Hi ha un netxe comú entre tots.
En Koldo.
En Koldo. O sigui, per tant, en Koldo es té a tot.
O sea, que
i en Koldo pensa també que era la mà dreta de Nàvalos. Nàvalos, ministre de Foment. rescat de companyies aèries d'una i l'altra. Ara s'ha que sortit plus ultra. Que hem de recordar que era una companyia que va ser rescatada per 53 milions d'euros quan d'estratègia que tenia res perquè va operar...
Tenia un avió, me pensi.
Sí, va operar dos vols en tot un mes. O sigui, ja me diràs, aquí sí que és cert que diuen que és la financiació de Venezuela i de tot aquest tema, i aquí sortirà... Pues sortiran Bono, sortiran Rodríguez Zapatero i tota aquesta gent.
Tu que ets un especialista en tribunals, jo vull entendre una cosa, si la me pots explicar. Hem viscut com han detingut en l'Aire Díez, en el de Sassepi, en el Plus Ultra, i els han tingut 3 dies tancats. Quan tothom esperava que els detingarien a la presó, quan passassin a disposició judicial davant del jutge, el jutge s'escolta, oficialia que, oh, sorpresa, diu no deman presó per ell, deman només mesures cautelars d'anar a firmar que ha de 15 dies en els jutjats. La meva pregunta és, per què no han anat a presó i per què s'oficialia ha dit no, no, els podeu mullar, no és res?
El més important, seient que feien successos i tribunals, és que els temps i la cronologia són molt importants. A qui han detingut primer? A l'Aire Díez.
A l'Aire Díez.
A l'Aire Díez l'han detinguda. I a partir d'aquí han començat a passar moltes coses.
Registres, una d'elles és
han detingut a empresaris,
exacte,
han detingut a col·laboradors d'aquesta trama, i el més important, han fet uns registres, o han anat a cercar informació, a Ministeri de Transició Ecològica, a Correus, a SACEPI i tal. Però la Guàrdia Civil, la UCO, anava a tir fixa. És a dir, anaven,
vull això.
Sí, anaven vull a Correus aquí i deien, jo vull aquest contracte, aquesta licitació i tal. Per què? Perquè, evidentment, qualcú els hi ha porat en sabia, en camí, de lo que havien d'anar a cercar. I, sorprenentment, després, la Fiscalia no demana mesures cautelars per aquesta persona.
No, no demana presó.
Mesures cautelars, ja m'entens. Sí. Mesures cautelars, que no te'n vagi, te'n vagi per el passaport, això no és pràcticament res. El que no te demana és fiança i tampoc te demana presó.
Això, això, conclusió de Benet, que són jo, ha cantat a l'Aire Díez.
Bueno,
pot haver cantat.
Pot haver cantat. Pot haver cantat.
I això pot
por
fer...
Soleares.
I això pot fer anar pelant molta de gent.
Hi ha molta gent nerviosa. Hi ha molta gent nerviosa perquè també hem de reconèixer que, i no t'oblides d'això, que des de que Nàvalos i en Coldo són a presó, han passat moltes coses.
Moltes.
Moltes. Hi ha hagut més detencions. Per tant, aquí tothom pot col·laborar. Mem, la presó és molt fotuda.
És molt fotuda.
També ho hem de tenir. Ara venen festes d'altres nadalenques, tothom està en família, i hi ha gent que està a una presó. I una presó se passa malament. Fa molt de fred, no pots veure la gent, i te fa recapacitar si val la pena
passar un calvari,
sí, o millor col·laborar un poc.
I el calvari serà més val de pujar.
Correcte. I, a més, no couria la teva família. Perquè, evidentment, si tu estàs a ferro, estàs a ferro. Aniràs cap en banc. Aquí depèn la fiscalia que te digui eres un testaferro, però... tu no tenies participació. I te llep del mig. Els fills d'un, dels altres, i tal. Per tant...
Fills de Navagos, per exemple.
Per exemple. O les dones, tal. Hem d'anar molt alerta amb això perquè jo crec que els pròxims dies, pròxims mesos, haurà moltes sorpreses. Moltíssimes. Perquè ha caigut, i això sí que és cert, ha caigut Plus Ultra, ara, que és una companyia que darrere...
Hi ha Venezuela, hi ha Zapatero...
En Coldo, en Bono, també se xarra. En Bono també ho té...
Cru.
Sí, per dir que és el pròxim.
Això ho podrem extrapolar ara, a menys si faig encert o no, el que ha passat amb en José Vega Maya, el Vito, que resulta, jo faré un pot de reflexió, resulta que és el capo més important que tenia Son Banya abans de desmantelar o fer secció policial i que hi varen fer.
I després també.
Exacte.
Perquè des de la presó controlava.
Exacte. Era el capo, el que me'n manejava. I jo, sorpresa, aquesta setmana han llegit, per exemple, a OK Diario Balears, que el Vito, en José Vega Maya, o sorpresa, antes de Navidad, vuelve a casa por Navidad, amb una fianceta que per aquesta gent és moco de pavo, 15.000 euritos, i ja sé que sé, per cert, que l'han rebut en una festa.
Sí, confeti, xampan... Va ser molt guapo, eh? Si entrau a okbaleares.com, veureu que allà hi ha el confeti, quan surten un vídeo, preciós.
M'agrada saber com aconseguiu aquestes imatges.
Escolta, la van empenjar ells al seu TikTok.
Això és una cosa, estan locos. Estan locos.
Ara, les noves generacions de narcos són molt divertides, perquè tenen TikTok. I surten en sorfajos de dos bes i tot això i tal. Molt divertit, eh?
Conta-mos, Vito, què ha passat amb en Vito?
Bueno, sorprenentment, un dels majors reis de son banya, dels narcos, un dels que està més agafat, per dir-ho de certa manera, dins aquesta organització, perquè dins aquesta operació en Roque Mansoval, de Milojevic i tal, és un dels principals, o per no dir el principal subministrador de comprador de droga de son banya, resulta que sorprenentment ara queda en llibertat en càrrecs. Vale. Perfecte. Bueno, ja han posat un té que presonar-se cada dia 1 i cada 15 dies, una fianceta de 15.000 euros, i a partir d'aquí, que cadascú pensi el que vulgui.
Sí jo, que... jo com pensar el mateix que parlàvem fa uns moments...
Que tu penses molt malament.
Bé, però és que pensa mal i acertaràs. Que en Vito ha quintat, també. Ha col·laborat en la justícia i li han dit, bueno, pues calle i sigue colaborando.
Bueno, podria ser, és una de les opcions. És una opció. Però sí que és cert que és molt estrany i a la gent li ha... la gent del carrer comença a xerrar moltíssim. A les xarxes socials,
hombre, sí,
que si no. Els polítics estan subornats, que si els jutges, que els fiscals i tal, o que és un sapo que ha cantat i tal. Jo ni ent ni surt. Jo t'ho dic, jo m'agradaria entrevistar el Vito.
Jo també.
És molt divertit, el
jo
Vito.
Jo també, vull dir, t'ha de contar una pel·lícula...
Un tio de 24 anys... que té la doblada que té, els cotxes que manatge.
La capacitat de reunir personal i coordinar-lo.
A més de muntar un Las Vegas en el poblat de Son Banya. Però, escolta, tu vas a Son Banya i te trobes un lletrero de neon que posa Las Vegas. I allà és un punt de venda dels més actius de Mallorca. És el que més droga comprava i venia. I tot això en 24 anys. I té el teu TikTok i surt en sofajos de dos besos. Jo vull entrevistar.
Jo també. Jo t'ho com de l'entrevista. No... Menys, xerrem del tema de la presó de Palma.
Què passa a la presó de Palma?
Lluny de Nadal, l'antiga presó de Palma. Lluny de Nadal, infraviviendes, vinga.
L'antiga presó de Palma és un problema molt seriós que tenim allà, perquè hi ha aproximadament unes 400 a 500 persones que viuen allà. De tot tipus de nacionalitats. Tens des dels menes argelians, els marroquís, espanyols que són drogadistes i toxicòmens i alcohòlics, després tens els africans, gent que no pot viure a l'altra banda i estan allà doncs, refugiats. Allò cada dia són bregues, incendis... i estan visquent en unes condicions d'insalubritat impressionants. Hi ha rates com a conills, allà.
Oh,
no, no, és terrible. Molt brutó. És un edifici que s'acaba a trossos. No l'han d'obviar. Què passa? Que ara resulta que ja no hi ha ni llum ni aigua.
Exacte.
I, sorprenentment, hi ha llum de Nadal. Han posat llumet de Nadal.
Llumet de Nadal, que s'encenen i tot.
Clar, què han fet? S'enganxen a l'alumbrat, a l'enllumenat públic, i deixen a la barriada pràcticament a la fosca cada dia.
Ai, ai, ai,
és un desastre. Però no només això. El problema més greu és que ara ells són molt conscients de que poden fer un negoci en el tema de les vivendes, han posat unes portes metàl·liques a les celdes, han habilitat un pot a les celdes i les estan jugant per 350 euros.
Què dius?
És a dir, si tu vols anar a viure a la presó de Palma, tu pagues 350 euros
i pots anar... I tens curtet.
I tens una habitació. Què passa? Que hi ha gent que ho necessita, perquè no té on viure. A Mallorca passa això,
sí,
no hi ha vivendes.
Crisi de vivenda.
I les infravivendes. Tu pagues 350 euros i te'n vas a viure a la presó de Palma. Un altre problema, que a de vora hi ha un col·legi d'un institut, de Cas Capiscol. Què ha succeït? Doncs pues, el que lamentablement passa, que ja hi ha molt de nins, que cada dia entren i surten d'escola, la policia ha d'estar allà, han hagut d'habilitar una porta per un carrer de darrere perquè se'ls hi colava la gent de la presó quan obrien les portes, i els pares ja han dit prou, que ja no poden més, i hi ha una tensió molt, molt, molt important.
Arribarem amb Julio Bastida fins a les 10 del matí, però antes vull saludar en David Cresta, que és del restaurant Can Garrit de Calvià, perquè a les 10 i 4 minuts mos farà la recepta de cuina d'avui. David, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bien, bien, arrancando la mañana.
Bueno, pero de domingo o con ánimos.
No, con ánimo, por supuesto, siempre. Aquí el domingo es con ánimo.
David, te vamos a tener a las 10 y 4 minutos en el espacio del Rebost del Plat, como cada semana, con una receta que quiero adelantar ahora para que la gente esté pendiente de qué receta nos vas a preparar en el día de hoy. Concretamente, ¿cuál es esa receta?
Vale, hoy vamos a hacer huevos rotos con boletus y picornéis así de temporada.
Ah, mira. Esta sí que no me la esperaba. Huevos rotos con boletus y picornéis de temporada.
Sí.
Un plato típico así, de vuestro restaurante.
Bien de otoño, porque es lo que toca ahora.
Claro. Pues David, no te vayas muy lejos porque en tan solo 8 minutitos te volvemos a llamar, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Perquè ous frits amb boletos, sí, tal, ara entren bé, eh?
Jo ara ja menjaria.
Jo també,
ja ara ja berenaria ben berenat. Berenada de diumenge. He allargat un poquet a la teva secció avui perquè...
Això seria explotació laboral, eh?
Total.
Explotació laboral, com els xinos.
D'això vaig. En aquesta màfia asiàtica a Palma, que tenia restaurant de tapadera, casinos clandestins, dones esclavitzades... Compte-mos que...
Miquel Àngel, això és la notícia de la setmana.
Vella.
Atenció a tots, prestau atenció. Vosaltres, no sé si recordeu els cines Metropolitan,
sí,
que estan allà de vora Pere Grau, ben davant hi ha un restaurant xino.
Sí.
Restaurant xino, passa molt desapercebut, farolillos vermells allà de fora, el menú que està desgastat, que diu...
De sol.
Exacte. Allà de dins, un xino que no entrava ni Déu. O sigui, buit, sempre.
Un restaurant buit.
Un restaurant molt gros, però que no entrava ningú.
Ok.
I la gent se demanava, la gent de la barriada. I això és rentable? No és rentable. Què passava? Que en el soterrani hi havia un casino il·legal on se jugaven moltíssim de dobbers i una xarxa de prostitució que tenien les dones explotades 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Ha entrat, ha irromput la Policia Nacional, ha detingut a tots i tota la màfia està a la presó. L'han ficat a tothom a la presó.
Quantes persones?
Hi ha 7 o 8 persones que han entrat a presó. Què significa això? Que han detingut i han desarticulat una de les xarxes de prostitució, d'extorsions, eren usureros, feien préstamos, a més de casino il·legal, més important d'Europa, que esté operant des de Pere Grau a Palma.
Desde luego, aquí a Mallorca tenim la florinata d'Europa, eh?
Sí, sí.
Una cosa,
no t'oblidis mai que els xinos, els orientals, solen solventar els problemes sempre ells mateixos. O sigui, són molt hermètics. I perquè hi ha una operació de xinos, de gent oriental, aquí a Balears, això és algo inaudit.
Julio Bastida, professional de successos, tribunals, emergències i de tot el que li vulguin demanar i un poc més, delegat d'Hoquei Diario a Balears. Moltíssimes gràcies per passar-te amb nosaltres.
Que te vagi bé pel viatge.
Estic molt pendent, molt d'aigua i bona festa, molt pendent d'aquesta entrevista en el Vito, si l'aconseguim, nosaltres venim en la gravadora.
Tu te'n vas a Colòmbia i la fem des d'allà.
Exacte, que jo me connectaré per Skype, així que en sigui. Gràcies, Vito, t'anava a dir. Gràcies, Julio.
Adéu, vagi bé.
Senyor i senyor, mon nom en el butlletí informatiu de les 10 des de matí són nostres companys de IB3 Notícies, 10 i 4 minuts, rebost del Pla. Vinga, fins ara.